A ritme de 2x4, l'Havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics, ja hi som un altre cop. Benvinguts al programa Ritme de 2x4, un programa especialment fet per tu, pensat pels aimants del gènere de l'Havanera i el cant de taverna.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
Tots els dissabtes de 12 a 1 a la migdia i els dijous també en remissió a les 9 del vespre en el 107.9 de l'FM i també, com no, la carta per la plataforma de YouTube. I avui a l'entrevista i al personatge tindrem en Coldo Ortega, net del compositor de Havaneres, José Luis Ortega Monasterio. I...
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
I a la darrera part del programa, en el contratemps, un passeig de la mà del Ramon. Escoltarem un recull musical escollit especialment per tu i que ens escoltes cada setmana.
A Ràdio Calella Televisió podràs escoltar i veure la gent del mar i les havaneres.
Tot això ja ho sabeu amb l'ajut tècnic dels components de Ràdio Calella Televisió. A ritme de 2x4 és una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella. I benvolguts amics, també recordar-vos com cada programa que aquest programa el podeu localitzar i escoltar a internet a www.radiocalellatv.cat. I també podeu contactar amb nosaltres en el nostre mail directe que ens ve directament amb el Ramon i en a mi. radio@ritmede2x4.cat. I per més informació de les cantades, que ja sabeu que floreixen com les flors de primavera, podeu visitar el perfil de Maria José Bultó i on hi trobareu informació de totes les cantades amb fotos i vídeos de tots els grups.
L'entrevista i el personatge.
Bé, amics, avui parlar de Coldo Ortega és parlar d'un pont entre la tradició marinera del seu avi i la modernitat de la vida quotidiana. El Coldo potser també porta dintre del seu ADN aquella cosa que portava el José Luis Ortega Monasterio, inolvidable autor del meu avi.
El meu avi va anar a Varna a bordo de l'R3, el pitjor transport d'Europa que mitja vida ens ha pres. El revisor demanava su billete, por favor. Ell contestava amb desgana, o en català, o no se lo doy. Quan el català volia viatjar, era Rodalies qui el feia esperar. T'hauràs d'aguantar, vine amb Rodalies, que ara és català.
Bé, aquesta música que hem sentit ara, hem aprofitat per posar aquesta queixa a Rodalies, però també l'hem posat per veure que també una cançó, com pot ser la del meu avi, que és una cançó, una havanera insígnia del moviment havanerístic d'un personatge que ens va deixar fa uns quants anys, doncs també se li pot posar una lletra diferent. El Coldo, que el tenim aquí avui, ens explicarà diferents coses, però particularment el vam tenir també fa un temps aquí, quasi bé un any, farà, no?
Aproximadament, sí.
Quan va haver-hi l'inici de l'afer amb el Josep Lluís Ortega Monasterio, i a part de que ara potser ens explicaràs una miqueta de com va l'assumpte, també el que voldríem és que ens parlessis una mica de tu, que tot i que veiem que ets molt jove encara, potser la teva vida no és tan llarga com la que hem fet nosaltres, no tenim tanta cosa a dir, no? Però jo crec que està farcida també de molts moviments i de molts moments amb la família, no? Com van tots els temes que puguis dir?
Sí, hola Lluís i Ramon, mil gràcies per no. Convidar-me i estar un any més aquí. O sigui, ara fa un any que vaig venir a explicar tot el tema del judici, de que ja havien posat la demanda i tal,
quan era una ferida
oberta. Correcte, sí, sí, me'n recordo que vaig venir aquí, quan vaig venir aquí estava nerviós i tal, perquè era com, era un moment molt, molt intens, van ser uns mesos molt intensos, i ara fa un any i poc de que va començar tot aquest tema, però ha estat un any molt intens en tots els sentits, també com més relacionat amb l'havanera, com més conegut a moltíssima gent d'aquest món, tota ella molt maca, a la que estic molt agraït. I res, bueno, si vols comencem parlant d'això del tema del judici, que ja va sortir la notícia fa uns mesos. Vam tenir l'audiència prèvia al febrer, total, que ara hem d'esperar un altre cop, al febrer de 2026, el 3 i el 4 de febrer concretament.
El 27.
Del 27, sí. O sigui, queden ara 9 mesos per aquest judici, que serà a Barcelona, i que seran oberts. Si algú, per exemple, la Maria José em va preguntar per què volia venir. Llavors, d'això, queden 9 mesos per aquest judici, som molt optimistes, i ara, bueno, vaig estar donant la turra molts mesos davant la injustícia que havíem patit. Ara ja m'ho prenc en calma, no estic cada dia queixant-me o explicant la situació. Estem en calma esperant aquesta sentència, que estem convençuts que serà molt favorable, i es restituirà definitivament el nom del meu avi, allà on era, i els responsables d'aquestes calúmnies, doncs estem convençuts de que pagaran les conseqüències.
Com ha estat aquest temps per la família? Anem a parlar de tu en persona, no? La família, aquest temps, com ho ha digerit aquest...
No, a veure, ha estat un any molt, molt dur, molt intens, o sigui, ho hem passat tots molt malament, perquè, bueno, ja t'ho vaig comentar l'any passat, és a dir, que ens vam trobar de sobte d'un dia per l'altre amb una càrrega d'una cosa que no li desitjo a ningú que pateixi un mal així. Llavors ara per fi està tot més tranquil, ja tota la feina del tema de la demanda i tot està tranquil, i sobretot el tema de públic, és a dir, quan va passar tot això de TV3, TV3 té un altaveu molt potent, llavors a tot arreu era Ortega Monasterio, tal, 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 i ara per fi ja la gent coneix el nostre procediment judicial, coneix la nostra versió, i estem tranquils en aquest aspecte, però ja et dic, hem patit molt, jo i els meus tiets, i res, ara tranquil·litat, i per fi veiem la llum al final del túnel.
Esperem.
Bé, queden 9 mesos, serà, esperem que no sigui un partos laboriosos, sinó que la cosa... Però bueno, ja l'ha dit el gitano, diu que tengas pleitos i los ganes, no? Vull dir, té l'última paraula la justícia, i bueno, hi ha un element que recordo quan en Lluís plantejava la possibilitat de que tornessis al programa, que ens agradaria és, perquè la gent ho entengui més, aquest fervor que tens per al teu avi i representant a la família en la seva defensa, que esteu collint els fruits al nivell de el que tu comentes, de l'opinió de l'opinió pública, doncs favorable en principi, no? Què recordes d'aquest Koldo que estava amb els seus avis i anava a temporades a Platja d'Aro i vivia des d'allà el món de l'havanera amb el seu avi?
Bueno, t'explico una mica la història. Jo vaig viure amb els meus avis fins als 4 anys, compartia casa amb els meus pares i els meus avis. I llavors, a partir dels 4 anys, els meus pares van comprar el pis i ja només passava algunes tardes, i sobretot als estius m'enviaven a Platja d'Aro amb els meus avis. I ara, justament, li comentava l'anècdota una mica al Lluís abans de que arribessis. Clar, jo al final tenia, imagina't, 7, 8, 9 anys que, a l'estiu, i estava a casa dels meus avis, i el que vol un nen és jugar a la pilota o anar al parc amb l'avi. Llavors, tot això de les havaneres ho veia... no m'agradava gens. Venia gent a casa... No, no, clar.
Ho ha acabat dient, eh?
Sí, no m'agradava gens el tema de que vingués gent a casa i veia tot de 10 persones allà, tothom amb les guitarres, no sé què.
Més aviat grans.
Clar, i deia, què fa tota aquesta gent aquí i tal? I
que no tenen casa?
O... Sí, sí. I un munt de dies, saps? I el meu avi també s'anava sempre... o estava tocant la guitarra, assajant...
O s'anava a casa d'aquell a explicar-li algunes coses.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, jo li tenia una mica d'enveja a les habaneres perquè eren... saps? Em robaven el temps que passava...
Amb l'avi.
Amb l'avi, sí, sí. Estava sempre liat o escrivint o tocant...
Composant.
Sí, a totes hores, i mira que ja era gran, però... Sí, bueno, ell va morir el 2002... 2004, jo tenia 12-13 anys, però tots aquests anys sí que, clar, que al final són anys que et marquen.
I era gran, sí.
Sí, sí, i la relació que tenia amb ell era magnífica, no? Fins al punt de que per mi era la figura paterna més important, era el meu avi per davant del meu pare, i per això m'ho he pres com una cosa personal, per tota l'estima que tenia cap a ell. I, bueno, i sabent que tot el que va patir ja en vida per tot aquest tema, que es va defensar, i és molt desagradable que anys després hagin tornat amb el mateix. Llavors, en primer lloc, jo tampoc anava a venir aquí o hagués començat la defensa sense haver-me documentat. Vaig estar un parell de mesos documentant-me absolutament amb tot, i ja m'estranyava moltíssim amb tot, tal com el coneixia, els valors que em va inculcar, que tingués alguna cosa de certa, però ja un cop vaig veure absolutament tot, ja ho vam parlar l'any passat, tota l'acusació aquesta del franquisme, tal, les proves, que és el que va utilitzar TV3, llavors vaig començar ja una defensa total. Ja et dic, en primer lloc em volia documentar, no anava... No, això és mentida perquè tal, no, o sigui, primer em vaig documentar i a partir d'aquí ja vaig veure la magnitud de la injustícia que estaven patint i bueno, ha estat un any molt intens, li he dedicat moltíssimes hores entre unes coses i altres, i no, sé que quan tingui uns quants anys més, tingui 70 anys, si arribo a 80, tal, estaré molt orgullós del que vaig fer per la seva figura, sí, sí.
Molt bé. Després d'aquest esdeveniment que va passar l'any passat, i aquest mal sentiment que tenies amb l'habanera quan eres més menut, diguem mal sentiment perquè realment t'ocupava l'espai, no?, que tu volies tenir amb el teu avi, no? Arrel d'aquesta cosa que ha passat, vas descobrir més a fons l'habanera i el moviment d'habanera que hi ha a Catalunya a darrere de tot això, no ja només del teu avi, sinó d'altres compositors i de tot, vull dir, la gent de l'habanera, ja sabem que en el seu moment van haver-hi veus en contra i veus a favor, però tu personalment et vas remoure alguna cosa, aquella cosa, pel tema de l'habanera?
Sí, sí, no, ja et dic, jo fa 2 anys no tenia ni idea de...
Quantes cançons haguessis sabut digue'm cançons d'Ortega i Monasterio.
T'hagués dit al meu avi, el canó de Palamós i poder la balada d'en Lucas, és a dir, que no tenia ni idea de res, i ja ha estat arribar, i la veritat que m'he trobat a gent maquíssima, sobretot això, tota la gent que he pogut conèixer, em deixaria molta gent, però bueno, començant per vosaltres, com la Maria José, l'Anna Espinal, és que, bueno, gent de tot, molts grups, són de l'Havana, Ultramar, amb la Núria Berengueres, conegut fins i tot el Tòfol Mus, en Lluís Sintes, no sé, bueno, i he conegut també
Has fet una immersió en el món de l'habanera?
Sí, 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 total, l'Enric Frigol, el Carles Casanovas, en Carcassés, conegut absolutament a tothom, i he conegut a gent maquíssima, i a més d'això, de que m'hem portat totes aquestes persones que han sumat molt i que m'han enriquit molt, també amb el tema de l'habanera, ara realment m'agraden les habaneres. Ara obro el Facebook, quan l'obro, i el Facebook, per exemple, tot és habanera. I ara
depèn de si abans has buscat habaneres.
No, però per això ara, com l'últim any, jo portava el Facebook que feia 5 o 6 anys o 7 que no hi entrava, i ara ja, clar, l'últim any ha estat tot relacionat amb l'habanera i només em surten habaneres. i fins al punt de que molts dies el típic que et poses música a la dutxa i em poso a Havaneres, això t'ho prometo que és cert, eh?
Vas malament ja,
eh? No, i m'agrada, o sigui, abans em diuen fa 2 anys que m'estaria posant Havaneres de... I dic, és impossible, saps? A vegades les voltes que dona la vida, però ja et dic, estic content i em fa il·lusió haver fet aquesta immersió i haver-me emportat, bueno, sobretot gent que sé que tindré tota la vida una estima pel que m'ha ajudat o el suport que m'ha donat en tota aquesta batalla.
Jo crec que ara el micro tancat.
El micro tancat, sí, sobretot. Sí. Víctor, tanca el micro.
Abans de començar l'entrevista li comentava que si havia tingut alguna idea de tot el que ha fet i tal, doncs que tot això, doncs, s'ho repensi i llavors ens deixi de cara al futur una mica el llegat de la tasca que ha fet, no? Jo crec que ja d'entrada hi hagi la sentència que hi hagi, que jo confio que serà una sentència rescabalatòria, vull dir que el prestigi del mestre i la seva tasca i el món de l'Havanera en sortiran enfortits. Hi ha una vessant que és que el món de l'Havanera, els que portem anys i hem tocat una miqueta el tema de l'associacionisme en aquest món, era un món molt dispers. A vegades es criticava quan passava qualsevol cosa o veiem que des de reivindicacions sociolaborals de reconeixement de les cotitzacions, compatibilitat amb la gent que està, doncs, de certa edat, que està jubilada, etcètera, etcètera.
I que ha de cantar...
Tot això ha mancat, al món de l'Havanera, ha mancat algun ent, alguna cosa que defensés els interessos. Tot i que el Sindicat de Músics de Catalunya i altres entitats... Però això no quedava cobert. Però jo, i a vegades, quan es plantejava el continuar, perquè ha hagut tota una sèrie de gent que ha desaparegut, com l'Antònia Vilàs, amb la gran tasca, a part d'una gran poetessa i una gran autora, la gran tasca que va fer a l'Associació Port Vell a la Barceloneta, no? A Barcelona. I altra gent, pues, jo ara, quan vas a les cantades, quan veus gent dels grups i tal, amb el tema aquest, la tasca que ha fet el Coldo, i allò d'anar a totes a una, no ho havia conegut mai en el món de l'Havanera. Hi havia moltes enveges, hi havia tibentors, que no en parlo amb aquell grup i tal perquè li vaig deixar un faristol i quan me'l va tornar li faltava no sé què. A l'altre el micro no sé quant, sempre hi havia pegues. I en canvi, ara veig que una miqueta ha servit el tema i espero que tot acabi bé...
Per fer una petita unió.
Clar que
una petita
sí,
unió
sí.
Entre grups.
Per això et dono les gràcies, eh?
Bueno, al final jo crec... No sé, o sigui, jo crec que encara que no hi hagués hagut família, imagina't que el meu avi no hagués tingut descendents, jo crec que entre... Sense la meva figura, que jo crec que una mica també el món de l'Havanera hagués reaccionat... Òbviament, tampoc s'hagués conegut la versió real o no hi hagués hagut aquest judici que hi haurà amb la sentència que estem convençuts que hi haurà, però crec que el seny s'hagués imposat, és a dir, que no s'hagués... jo crec que, ja et dic, aquesta unió hagués existit igual entre els grups, que sí que l'endemà de quan va sortir el reportatge i tal, era una mica... Al final es feien acusacions molt greus. I era una mica complicat, però jo crec que ha passat el temps, s'hagués fet igual, i et dic, jo la meva tasca tampoc crec que hagi... No sé, no em vull posar aquí cap medalla de res, però bueno, t'ho agraeixo les teves paraules.
De totes maneres, has estat al capdavant del moviment, vull dir que no es tracta de posar medalles, es tracta que per això estàs aquí, i per això has estat a altres ràdios també. Precisament perquè ets la part visible, no? La cara visible de l'enfrontament que hi ha hagut amb aquesta corporació com és la de TV3.
Sí, però bueno, mira, al final, ja et dic, s'ha imposat el seny i sobretot, per molt que jo hagi defensat i tal, la majoria de... O la, tots, tots els que formeu part d'aquest món de l'habanera, sou gent amb seny, intel·ligent, i estic convençut de que...
La veritat és que el primer moment de succeir el tema, a mi em recorda com quan hi ha una discussió pel WhatsApp. Si no t'atures 2 minuts abans de posar la resposta en el WhatsApp i comences a escriure de sopetón, et surten aquelles coses que després dius, ostres, això no ho hauria d'haver escrit, i ara no estic a temps de borrar-ho. I jo crec que en el primer moment que va haver-hi el tema de l'Ortega y Monasterio, va haver-hi una ferida que es va obrir de seguida, i va haver-hi gent que la va tancar de seguida, i va haver-hi gent que la va voler continuar tenint oberta. I això jo crec que són els pensaments aquells de dir, actuo amb conseqüències ràpides.
Home, un diu, para mostrar un botón, la cantada de Calella 2025. A la cantada de Calella 2025 va haver una reacció popular del públic que es va carregar els criteris que havia marcat en aquell moment l'organització, i la direcció col·legiada que hi havia i tal, no? I recordo que els que hi vam estar, que estàvem allà amb l'equip de Ràdio Palafrugell, amb diferents idees i diferents coses, ho vam poder viure en viu en directe, i l'acolliment que es va fer, la reacció que va tenir la família. Vull dir, donant informació al públic, que inclús van intentar utilitzar mitjans coercitius i tot això, que tot això, la reacció de les 2.000 i pico persones que havia allà a la Cala del Portbou, tot això va ser un recolzament acollonant.
Sí, va ser una experiència, la veritat.
Va ser un dia fort aquell dia?
Sí, va ser un dia de nervis, me'n recordo. Bueno, i aquells dies no t'imagines la setmana aquella o sigui, potser rebia 300 missatges al dia entre Instagram, bueno, i més, a Twitter es valia una... La tira... No, dormia 3-4 hores... Me'n recordo que els dies aquells... Un dia tenia 16 hores i mitja amb el mòbil encès de pantalla, perquè no arribava... a llegir tots els missatges de tota mena, de suport, i fins i tot de gent que deia, escolta tu, que ara aquest programa de TV3 de ràdio han dit això, i ens donaven informacions de que potser de 9 a 10 en una tertúlia havien dit un disbarat més que hem aportat
a la causa
de... Sí, llavors, ja et dic, tota mena de missatges, i ara parlam, ara he quedat amb aquest, ara parlam amb l'altre, de gent del món de les habaneres, perquè hi havia gent que té molt de pes a l'habanera, que estava completament indignada i intentava, bueno, trobar una solució, com al final va ser, però va ser un dia de molts nervis. Me'n recordo, estava allà al públic i no sé, clar, tothom deia, no, es cantarà, però clar, era com els nervis aquests de saps? Sí que no em va agradar, després ho penso, no em va agradar que quan estaven fent la Gavina o Mariner de Terra Endins, clar, el públic com que va xiular, no xiulaven les cançons, saps? O sigui, però que al final són cançons molt maques i això sí que...
Vols dir que els hi va tocar el rebre amb uns altres.
Sí, clar, llavors no crec que...
Que fos de rebut, això,
sí,
tampoc.
I va haver una mica de descontrol en aquest sentit, però clar, va ser el caos de la improvisació i bueno, la gent estava molt, molt emprenyada també, perquè al final molta gent, la cançó és seva i té la seva història amb aquesta cançó. És que moltíssima gent m'escrivia, sisplau, has de defensar això, jo aquesta cançó la cantava amb la meva àvia i ara jo tinc 70 anys i els he ensenyat als meus nets. O sigui, tothom té la seva història amb la cançó, que el meu avi, ara ho comentarem, però per mi no és ni de bon tros ni la que més m'agrada de la cançó, però bueno, és com la més representativa o la més identitària, que molta gent se l'ha fet seva. I bueno, al final vaig sortir molt content, va ser molt emocionant tot el que va passar. I bueno, mira, serà un record per tota la vida, però ja et dic, va ser un dia de molts nervis, de molta pressió i bueno... Al final tot va sortir bé.
Et veurem tocant la guitarra o l'acordeó en un grup de veneres?
A veure...
Deus tenir acordions, no?, del teu avi.
Sí, sí.
I guitarres, també.
Sí, guitarres, sí, sí.
Unes quantes.
De fet, ara em vaig restaurar sí? una del meu avi, que em va costar uns bons calés perquè s'havia fet malbé de...
A la caixa.
Ho veig complicat, però més complicat veia que fa 2 anys que m'haguessin dit que estaria escoltant de maneres a la dutxa, és a dir...
Escolta, jo he tingut la sort una vegada, farà ja suposo uns 3 o 4 anys, que es va fer un acte a la Fundació al Museu del Suro de Palafrugell, i després amb el teu tiet, Leopoldo, Antoni Sobirana i gent de Ultramar i tal, ens vam anar al Fraternal a picar alguna cosa i vam acabar...
Picant alguna cosa.
Vam acabar amb el teu tiet tocant la guitarra i ens explicava les xefles que muntava la família.
Aquelles que ell no hi volia ser.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, no, jo en el meu cas... com diu la dita de a Cal Ferrer, gabinet de fusta, sí, sí, o Cal Sabater, sabates de paper. La meva relació amb la música no ha estat la millor, ara ha millorat, però bueno, veurem si segueix millorant fins a tal punt d'agafar una guitarra i animar-me, ja veurem. Però ja et dic, fa uns anys ho veia molt més improbable que ara. Però bueno, a poc a poc, cada cop li agafo més carinyo, i sobretot amb tota la gent maca que he trobat, encara dona més ganes de seguir en aquest món i vinculat a aquesta gent que us estic molt agraït, sí, sí.
Amics, avui hem tingut aquí el Koldo Ortega i hem volgut obrir una mica la seva ànima a la gent que ens escolta. Hem pogut parlar d'altres temes que no són els escuets o els determinats per la causa judicial que hi ha, sinó més aviat arribar una mica al fons del que és aquella persona que la tenim aquí al costat i que creïm molt que hagi estat amb nosaltres. Ara ja el temps de l'entrevista se'ns ha exhaurit i si tu no tens cap més pregunta directa...
No, jo crec que... Ho fas molt bé, cada dia n'aprenc de tu, de com fer un programa de ràdio i televisió.
Pel que avui ens podria dir, doncs ja ens ha dit prou, ara esperarem amb força impaciència l'esdeveniment que hi haurà al febrer de l'any que ve per tal de conèixer com ha anat tot. Esperem que tot vagi bé, en honor de la feina que ha fet el Koldo. I bé, desitjar-li que tingui un bon estiu, un bon estiu de veneres, no?, que pugui veure i sentir, perquè sabem que es belluga molt, també.
Sí.
I seguint el pas de la Maria José, se n'entera d'on hi ha veneres, i no, en va veure algunes, eh?
Ha fet referència a l'Anna Espinal i ha fet altra d'això, gent que fan un seguiment i que estan cada dia a les cantades i les mogudes, i jo, que ho segueixo també, veig moltes vegades que ell toca el senyal positiva, el dit amunt, i petits comentaris, però està al dia de tota la moguda.
Bé, doncs, Koldo, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i et desitgem el millor que puguis tenir pel resta de l'any.
Sí,
i
gràcies.
Fins al febrer, i aviam què passa pel febrer.
Gràcies a vosaltres, i bueno, ens veiem d'aquí un any, segur que amb la sentència i amb notícies molt positives, i esperem que definitivament ja s'acabi de tancar tot aquest debat i que es pugui restituir, doncs, tot el nom del meu avi, tot el que va fer per la manera, i, bueno, i amb aquest, amb la... pugui destapar aquesta placa de Palamós, que la Fundació Ernest Morató també...
Estigui tranquil·la.
Sí, estigui tranquil·la i es restitueixi completament el seu nom. Així que ens veiem, segur que ens veurem aquest estiu en alguna cantada,
segur.
I ens veiem un any d'aquí un any en aquest mateix estudi.
Espero.
Sí, sí, tant que sí.
Espero que sí, que ens puguem veure.
Sí, sí.
Bé, també dependrà també de nosaltres, si estem al peu del canó o no.
Us veig al peu del canó al 100%. Sí, sí, cada any amb més energia i vitalitat.
Sí, les hipertensions, les lumbàlgies i aquestes coses,
Els mals de cap i totes aquestes coses. Bé, moltes gràcies, Koldo, i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres.
Fins sempre.
a Contratemps.
Bé, el Contratemps d'avui, aprofitant l'avinentesa de la visita del Coldo Ortega Monasterio, net del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio, el Contratemps, doncs, el fem amb cançons, del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio. Comencem amb el grup que ell va formar, el grup de Veneres Cavall Bernat, i amb una peça molt emblemàtica, que el mestre es va inspirar amb un noi que tocava l'acordió amb una tasca de Donosti i que doncs, matava les seves penes bevent vinillos i tocant l'acordió i cantant. Aquest es va inspirar el mestre, com dic, i va fer aquesta manera titulada Bichinus.
Rinconcito oscuro de un barrio de San Sebastián. Mi chincho es el acordeón. Hermosas palabras susurra de amor y de felicidad. Cantando a la vida y a me quieres, me voy a la mar. Mañana paseando tu calle ya no me verás, porque sin ti no sé vivir. Mil veces perdido en las olas prefiero morir. Entonces la bella Maitena feliz contestó: no vayas, bichincho, amor mío, no te vayas, no. Donostia, Donostia, qué cosas tan maravillosas en San Sebastián. Razzalea, gentes del mar de Escalería. Sus ojos brillaban felices, hablaban su lengua natal. Y al ver a Maitena quisieron nau su maiteta van a itxasora. Venyere txaitu difusigu gaurtik aurrera. Su gaberi ez de posi. Itxasun astuan galdurik nahiago deri. Ara orduan Maitena esan ziona. Ez gero bitxintxo aldegin nere astara. Donostia, Donostia. Zubaizera la mundu atxitzora garria. Zubaizera la mundu Soragarria.
dels cantaires de Vaneres que va buscar el mestre Ortega Monasterio, doncs va ser en Manel Soro. Manel Soro va formar part del que era el grup Cavall Bernat. Després va fer altres experiències amb el grup Quatre Vents, etc. No? Cantant amb la Núria Berengueres i això. No? Escoltem, cantant amb Manel Soro, una peça també emblemàtica d'un pescador de Platja d'Aro que va vendre la barca, ho va vendre tot per anar un amor a un país escandinau, que després doncs, va tornar sense l'amor, i ho explica el mestre Ortega Monasterio a la balada d'en Lucas.
Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia un jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una barca i una xarxa a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor, jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia, i la cala era el meu món. Ara hi penso dia i nit, amb el meu jardí florit i amb la mare que esperava al meu redor. I amb la platja solitària, quan el so de la guitarra li portava cançó. L'aroma dels meus pins i les flors del meu jardí, tot ho tinc jugat i tot ho tinc perdut. Ja no em queda ni la vela de la barca marinera ni la cala.
Es viu i es canten les habaneres.
Seguim a contratemps amb les cançons del mestre Josep Lluís d'Ortega Monasterio amb una altra peça important. El seu títol és Si fossin gavines, i l'hem estret d'un treball del grup Porvó d'homenatge al que ha estat molts anys guitarra, tercera veu i director del grup, en Carles Casanovas. Doncs la nova composició del Porvó va editar aquest quadern de viatge del mestre. Escoltem Si fossin gavines. Thank you.
Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fossin gavines, gavinetes blanques, com ses que planeja en ritme d'ensaire, amb tu partiria a fer socs en l'aire. Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fossin gavines, gavinetes blanques, que es ben suaus s'adornen amb ganes de gresca, amb tu partiria una ovada fresca, faríem volades fins a esnivolats, dolces engronxades damunt de la mar, menjant sardineta fins no poder més, jugant una estona entorn d'escapcers. Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fossin gavines, gavinetes blanques, com ses que planeja en ritme d'ensaire, amb tu partiria a fer sols a l'aire. Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fossin gavines, gavinetes blanques, sentint sa carícia desfent quan mos toca, descansant tranquil·les damunt d'una roca, faríem desriure un so musical, es niu penjaríem enmig d'espanyal, volant d'alces barques quan surten d'esport, dibuixant corones, desitjant-li sort. Escolta'm, amiga, escolta'm, companya, si fossin gavines, gavinetes blanques, com ses que planeja amb ritme d'ensaire, amb tu partiria a fer socs en l'aire.
Margarida i el mar, a modo de bolero, també del mestre Julià Lluís Ortega Monasterio, escoltarem ara la versió que feia el grup Cavall Bernat. És un enregistrament fet el 1997 amb les veus d'en Josep Maria Pla, en Joan Planici, en Jordi Ponti i en Ferran Martínez.
Un dulce cuento, pero al verme tan lejos de ti, tan imposible, solo puedo decirte: piensa en mí, piensa en mí cuando estés triste, cuando sufras. Si tienes una pena, piensa en mí. Piensa en mí cuando te invada la amargura. Si estás enamorada, piensa en mí. Cuando estés lejos de mí, quizá recuerdes estas dulces horas de ilusión. Si estás enamorada, piensa en mí. Cuando sufras, si tienes una pena, piensa en mí. Piensa en mí cuando te invada la amargura. Si estás enamorada, piensa en mí. Cuando estés lejos de mí, quizá recuerdes estas dulces horas de ilusión. Si estás enamorada, piensa en mí. Si estás
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
Ara tenim les habaneres amb nom de dona, les anxovetes, aquest grup doncs, que bueno, està a la cima i ja porta uns anys del món de l'habanera amb la, bueno, la seva creativitat, les seves postes en escena i el seu treball. I ens cantaran del mestre Ortega Monasterio, a ritme de bolero, una peça important, molt bonica, titulada Plora Guitarra.
Si penses que perquè canto jo estic alegre, si penses que una guitarra no sap plorar, no oblidis que fins a roses guarden espines, que fins als vidres pot trencar. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres, recorda qui t'enviava cartes d'amor, recorda les meves roses de primavera, flors de la vida que surten del cor. Canta a la verda primavera, vora el mar platejat, canta, cardina torrentera, canta a la quietud de la mar. Mira a l'altre que enamores, de soledat. Penso en tu totes les hores, de nit i dia, vull ser al teu costat. Jo canto perquè qui canta el seu mal espanta. Jo canto perquè la barca sempre et recorda. Encara que la mar brami ve la bonança, Alota, és per això que et vull cantar jo. Voldria tenir-te amb mi, és el que voldria. Voldria que el teu amor a mi tornés i amb roses i clavellines t'abraçaria i a la fi tindria la ditxa més gran. Canta a la verda primavera, canta vora el mar platejat, canta cardina torrentera, canta a la quietud de la mar. Mira a l'alta que enamora, la soledat. Penso en tu totes les hores, de nit i dia, vull ser al teu costat. De nit i dia, vull ser al teu costat.
La peça emblemàtica més coneguda del mestre és el meu avi. El meu avi es va estrenar a la cantada de Calella per al grup Els Barrufets, que entre altres hi havia en Carles Casanovas cantant, i va tenir repercussió perquè ell estava detingut al castell, estava detingut perquè ell era militar i formava part de la Unió Militar Democràtica, i estava detingut al castell el castell de Figueres, i llavors va rebre la visita d'un comandament amic seu i li va dir: oye, José Luis, que una canción que tú has hecho, que habla de un abuelo, bueno, ha sido desmesurada en su presentación. Era l'època del franquisme, y diu, porque toda la gente cantando tu canción chillando, visca Cataluña, visca el catalán, y con banderas allí en la playa y tal, y bueno, no veas el bodrio que s'ha muntat, no? Doncs ara l'escoltem amb la versió que en fa el grup Mar Endins amb una actuació que van fer al Palau de la Música Catalana. El meu avi.
Arribar en temps de guerres, de perfídies i de traïcions. I en el mar de les Antilles retronaren els canons. I els mariners de Calella i el meu avi amics de tot varen morir a coberta, varen morir al peu del canó. Quan el català sortia a la mà, cridava el meu avi, apa nois que està. Però els valents de Morto no varen tornar, no varen tornar. Tingueren la culpa els americans. Quan el català sortia a la mà, els nois de Calella feien un mans a la guitarra solien cantar, solien cantar.